Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
La pressió fiscal podria pujar a la ciutat prop d'un 4% durant el 2022. Concretament, el govern municipal ha proposat un augment dels impostos i les ordenances del 3,7%. Tot i ser un ascens important, des de l'executiu defensen que està per sota de l'increment de l'IPC i que és necessari per finançar els serveis i inversions de la ciutat en el moment actual. Entre els impostos que més notaran aquest increment hi ha les taxes de cementiri, que ho faran un 2,7%, mentre que les de terrasses es mantindran amb la reducció del 75% fins al 30 d'abril. Que el consultori de Poblenou recuperi horaris i serveis d'abans de la pandèmia. Aquesta és la demanda que s'ha aprovat avui a la Comissió de Salut del Parlament a petició del PSC. El diputat i tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Sabadell, Pol Gibert, ho ha defensat així.
Demanar avui al Parlament és el compromís ferm amb la reobertura d'aquest CAP, que no té cap més excusa que una decisió política de voler-lo tancar. Amb la qual cosa, el que volem demanar avui aquí és que el Parlament sigui unànim i que digui al govern que aquest CAP s'ha de reobrir com estava abans de la pandèmia. Ni més ni menys. I evidentment ja estudiarem després si podem ampliar serveis i altres possibilitats que es puguin fer pel Planou. Però volem que hi sigui com era abans, ni més ni menys. Recordem que és un CAP, com us deia, que està ubicat en un centre cívic, amb el qual ja diguem, la facilitat que hi ha per part de l'Ajuntament és absoluta perquè aquest servei es pugui prestar.
El consultori de Poblenou va reobrir arran de la pressió veïnal el mes de maig passat. No obstant això, només està en marxa 3 dies per setmana i limitat a malalts crònics. I en esport, Sergio Aguza està presentat com a nou futbolista del Sabadell. Aguza ha defensat el seu estat de forma, malgrat haver estat una setmana sense equip i, per tant, haver-se entrenat pel seu compte. Amb tot, el de Viladecans confia en ser decisiu a l'hora d'aconseguir la primera victòria arlequinada de la temporada. Aquestes i altres notícies us les explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament després de la pluja d'aquest matí i ara ha tornat a sortir el sol. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí amb precipitació que ha afectat a la meitat sud del territori, hores d'ara només queden les restes, a punts de la Catalunya central i litoral central, però que minvaran molt ràpidament al llarg de les pròximes hores i, de fet, durant aquesta tarda s'obriran clarianes en general. Si bé a les Terres de l'Ebre serà més difícil que es puguin obrir, i a banda d'això creixeran algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu Occidental, on podria descarregar algun ruixat local i feble. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més baixos que ahir, i encara es mantindrà una miqueta de vent de gregal a la costa, que farà alterar una miqueta també la situació marítima, especialment cap al delta de l'Ebre. De cara a demà començarem el dia amb més estones de sol, però aniran circulant i arribant bandes de núvols alts i mitjans que de cara al migdia deixaran el cel mig ennuvolat. Durant la tarda s'obriran algunes clarianes, però a les Terres de l'Ebre de nou quedarà una jornada més enterbolida d'aquests núvols i fins i tot podrien arribar a deixar alguna tímida precipitació. Pel que fa a la temperatura, demà es recuperarà clarament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern municipal planteja un augment de les ordenances fiscals del 3,7% en termes generals per al pròxim any. La proposta ha estat enviada a la resta de grups municipals amb els quals haurà de negociar ara perquè s'aprovin. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El govern local ha decidit apujar els impostos municipals després que l'any passat decidissin congelar-los enmig de la pandèmia. Creixeran un 3,7%, una xifra que defensen que serà inferior a l'increment de l'IPC, que és previst com a mínim pel 3,9%. Ho exposa la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
La previsió de tancament de l'IPC previst per aquest any és com a mínim d'un 3,9%. Per tant, l'increment que proposa l'Ajuntament, que és d'un 3,7%, està per sota de l'IPC previst. Si volem una ciutat amb serveis de qualitat i que millori l'espai públic i creixi en equipaments, és imprescindible equiparar les ordenances a l'increment de l'IPC.
De moment, el govern només ha detallat que vol mantenir la reducció del 75% de les taxes de les terrasses fins al 30 d'abril. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'impost sobre els vehicles no s'apujarà perquè ja està al màxim, les taxes del cementiri municipal creixeran un 2,7% i no es tocaran, com és habitual, un cop començat el curs, les taxes vinculades amb les escoles i les escoles bressol. D'altra banda, s'amplia la bonificació de l'IBI per utilitzar energia solar fotovoltaica a qualsevol ús i no només pels habitatges. També es volen facilitar els tràmits per accedir a bonificacions de l'impost d'activitats econòmiques. De moment, Ciutadans és el primer partit que ha reaccionat a l'anunci i ho ha fet per criticar els nous impostos. Adrián Hernández és el portaveu.
El que no pot ser que la ciutat, en un moment que no ens hem recuperat de la crisi del Covid, falli aquesta pujada en aquest any. Jo crec que hauríem d'anar a una congelació d'impostos fins que hi ha una recuperació econòmica.
Els liberals també lamenten la desaparició de les exempcions a les taxes.
Sabadell ha estat avui al centre de les protestes dels treballadors de Banc Sabadell que s'oposen a l'ERO plantejat per l'entitat bancària i que afecta 1.936 empleats. Un centenar de treballadors han tallat el trànsit aquest matí la ronda Zamenhof davant les oficines del banc a Plaça Catalunya. Pere Gallifa, bona tarda.
Els sindicats recorden que aquest any ja es van pactar els acomiadaments de més de 1.800 treballadors que ara podrien sumar els més de 1.900 que el banc vol fora de l'empresa. Domènec Sadurní, secretari general de la secció sindical a Catalunya de Comissions Obreres, el grup Banc Sabadell, ho considera una salvatjada.
Nosaltres el desembre de l'any passat vam negociar un pla de sortides voluntàries. Hi ha hagut 1.817 companys que van marxar entre els mesos de març i abril d'aquest any. La direcció d'aquest banc va tindre la poca delicadesa de comunicar-nos el 30 de juliol, un dia abans de començar les vacances, que a la tornada ens presentaria un expedient de regulació d'ocupació. O sigui que l'experiència és curta, però intensa.
A més, denuncien que les condicions que el banc ha posat sobre la taula no són bones.
S'està ometent un col·lectiu important, el de 50-55 anys, amb els quals no se'ls acceptarà la possible voluntarietat en la sortida. S'està ferint la meitat del salari a la resta de treballadors i unes cotitzacions a la Seguretat Social que no arriben a cobrir tot el que els hi queda de vida laboral per tindre una pensió ja minvada, però no tant, diguem-ho així.
Des dels sindicats asseguren que no hi ha arguments per justificar l'ERO, ja que el banc ha presentat uns beneficis de 220 milions d'euros. Per això, consideren que pot ser una operació per encarar una possible fusió amb una altra entitat bancària.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La lluita per recuperar els serveis del consultori de Poblenou d'abans de la pandèmia ha tornat a passar avui pel Parlament, concretament per la Comissió de Salut, on s'ha aprovat una moció per tornar a implantar els mateixos horaris, personal i serveis que l'equipament tenia fa un any i mig. La demanda l'ha presentat a instàncies dels veïns, el PSC, i ha rebut el suport d'En Comú Podem, la CUP i Ciutadans, mentre que Esquerra, Junts per Catalunya i Vox s'hi han abstingut. El diputat del PSC i tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Sabadell, Pol Gibert, ha defensat la moció assegurant que no valen excuses per no recuperar els serveis del consultori.
Deixa clar que l'equipament sí que permet que hi hagi assistència sanitària, com hi és actualment. Aquesta excusa que l'equipament no dona no és real. I això ja fet, ho vam viure amb tècnics de l'ICS que ens ho van dir. Vull dir, no és una cosa de l'Ajuntament que ho digui, sinó tècnics de l'ICS que ens ho van dir quan van fer una visita presencial, amb la qual aquesta excusa no ens serveix. Evidentment, l'excusa de l'espoli fiscal és que ni que li comprés, és que fa un any i mig, diguem, aquest servei hi era. Vull dir, que no estem demanant un servei extra, estem demanant el que hi havia. Vull dir, amb els mateixos nivells de recursos es podria fer aquest servei, no? Amb la qual cosa no em sembla una excusa aplicable en aquest cas ni en molts altres, no?
Les forces que han donat suport a la moció, Comú Podem, Ciutadans i CUP, consideren que la demanda dels veïns de Poblenou és el mínim. Escoltem David Cid, d'En Comú Podem, Anna Grau, de Ciutadans, i Laia Estrada, de la CUP.
També és un problema d'espai. És un problema de voluntat política. I jo crec que, a més, la reobertura del servei parcial el que demostra és que no estem parlant d'un espai que no estigui adaptat a la Covid, sinó que hi ha una aposta en un determinat model concret, que és que el Departament de Salut va decidir utilitzar, en aquest cas, la crisi de la Covid I a mi m'agradaria pensar que no és així, però per donar l'estocada definitiva al model de consultoris a nivell sanitari.
Ni reobertures parcials ni punyetes. Prou de regatejar amb els malalts i prou de regatejar amb els professionals de la sanitat, de dir ja ho trobarem, ja ho farem quan es pugui. Si es pot gastar el que es pot gastar en ambaixades fantasma, també es pot gastar en reobrir els CAP.
Recuperar la situació que teníem prèvia a la pandèmia, això és el mínim dels mínims, però que hem d'anar molt més enllà per garantir un sistema sanitari que realment es fonamenti en l'atenció primària, que ha de ser la porta d'entrada al nostre sistema sanitari.
Per contra, des d'Esquerra i Junts reclamaven que la moció s'apliqués quan la pandèmia i els recursos ho permetin, un extrem que des del PSC no han acceptat. El sabadellenc Juli Fernández ha parlat en nom dels republicans i Irene Negre de Junts.
El que venia a dir és, escolteu, en el moment en el que l'impacte de la Covid ho permeti i el descans dels professionals ho permeti, fem-ho ja, no? I passarà aleshores, és a dir, en el moment en què tinguem la capacitat perquè la Covid ho permeti i el descans dels professionals ho permeti, el consultori local de Poblenou reobrirà.
Tampoc no podem deixar de costat l'espoli fiscal que sofrim, que si no el sofriguéssim segurament podríem fer les polítiques socials de salut i educatives que voldríem al 100%.
El consultori de Poblenou va reobrir el mes de maig passat, però només oferint servei 3 dies per setmana a malalts crònics. La Fundació Privada Tendi xifra en 70.000 euros el sobrecost de la pandèmia en material de protecció i prevenció contra el coronavirus. No obstant això, l'entitat aconseguí no registrar números vermells. Les aportacions extraordinàries de les administracions, les donacions i el crèdit que van demanar des de Tendis han permès superar amb èxit la crisi. No obstant això, el seu president, Josep Suárez, insisteix que no s'ha arribat a recuperar mai de les retallades del 2011.
He pogut aconseguir per part de la Generalitat, diguem-ne, un increment de dotació, però estem parlant del 2%, 2,5%, i clar, els 3 dies van rebaixar un 4%. Per tant, diguem-ne que jo diria que tots just ara potser arribarem a les xifres que teníem el 2011. I clar, la situació avui de costos no és la mateixa, però bueno, però per altra banda sí que haig de dir que pel tema de la pandèmia sí que hi ha hagut aportació de fons concrets per aquesta raó que això la Generalitat ens ha donat, diguem-ne.
Ho ha dit el Cafè de la Ràdio el dia que Tendis celebra el seu sopar solidari. 130 comensals en gaudiran al restaurant del Tenis Sabadell, mentre que una trentena han demanat que els portin l'àpat a casa. D'aquesta manera s'espera superar la recaptació de 5.000 euros de l'any passat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La defensa dels detinguts del 23S apunta motius polítics i un biaix ideològic a la causa que ha de jutjar l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària, Eva Pous ha explicat el per què.
És una vergonya democràtica que aquestes persones hagin de sotmetre a judici i és una vergonya democràtica que aquestes persones portin 2 anys amb la vida en un parèntesi perquè es va fer una operació que no tenia motiu d'existir.
Per Alerta Solidària, el cas és una causa de motivacions polítiques, ja que ni la Guàrdia Civil ha pogut demostrar que s'estigui jutjant una banda terrorista amb explosius, com es deien els seus informes. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La defensa creu que només que el cas es pugui arribar a jutjar a l'Audiència Nacional i no a un tribunal provincial demostra com n'està de polititzat. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Pous ha comparat el cas amb el nois del Sasso, que van viure en presó preventiva i la sentència, finalment, no els va condemnar per terrorisme.
Si nosaltres entenem que tot això respon a un interès polític, que és, per una banda, intentar criminalitzar l'independentisme, per una altra, no? Recordem que cada vegada que hi ha hagut algun moviment en aquesta causa sempre ha sigut en un moment molt determinat del procés independentista, no? L'operació en si va ser un avís a navegants de cara a les mobilitzacions post-sentència, perquè tothom sabia que la sentència sortiria.
Pous ha estat taxativa sobre les informacions que apuntaven a la tinença d'explosius i ha recordat que, preguntats pel tribunal, la Guàrdia Civil no ha pogut demostrar-ho. Per això, suggereix que és una causa contra l'independentisme.
Cas Panzer, no? En què es va incautar un arsenal, literalment un arsenal, no? Amb llançagranades, etc. Va ser jutjat a l'Audiència Provincial de València perquè entenien que això no era terrorisme, malgrat tenir un dipòsit d'armes més que abundant. En aquesta causa, la nostra, la 23 de setembre, no existeixen tinença d'explosius, no existeixen explosius, no existeixen armes, no existeix cap element i pel simple fet d'anar a manifestacions, pel simple fet de ser independentistes.
Aquest vespre, a 8:15, s'ha convocat una protesta de suport a la plaça de Sant Roc.
Avui també és notícia...
Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes de Sabadell just en el moment que fugien amb els catalitzadors robats de dos turismes al carrer Costa Bona i el de Santiago Segura. Es tracta de dos veïns de Badalona de 25 i 29 anys que han tallat els tubs d'escapament dels vehicles i han marxat amb el cotxe. Testimonis dels fets han alertat a la policia catalana, que ha seguit el turisme dels sospitosos fins que aquests han llançat per la finestra els objectes sostrets. Els arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs. Els dies 27, 28 i 29 de setembre, és a dir, de dilluns a dimecres de la setmana que ve, la Generalitat durà a terme una campanya de manteniment per millorar l'estat del ferm de la plaça del Mil·lenari. Aquesta actuació tindrà lloc en horari nocturn de les 10 de la nit fins les 6 de la matinada. Per poder fer aquesta feina, se senyalitzarà la zona d'actuació i es deixaran sempre un dels carrils lliures perquè hi puguin circular els vehicles. El concurs literari Joan Oliver Pere IV arriba a la 40a edició, premiant escrits de nois i noies d'11 a 18 anys. Enguany s'han presentat 37 treballs entre prosa i poesia i s'han repartit 18 premis. El lliurament ha estat amenitzat per un vídeo dels alumnes de l'Institut Can Oriac que versava sobre els records d'infantesa i joventut de Joan Oliver. El concurs l'organitza l'Ajuntament de Sabadell des del 81 i ara s'aixopluga en el programa Ciutat i Escola amb la col·laboració de Sabadell Atenció Jove i amb el patrocini de la cooperativa Bacus. I un últim apunt, el centre cívic registra més de 5.300 usos durant el mes d'agost. Això és un 68% més que l'any passat. Han estat 10 els centres que aquest estiu han posat les seves instal·lacions a disposició de la ciutadania. A més, unes 1.500 persones van participar en les activitats programades pels espais joves. Un cant a l'optimisme, així ha definit Sergio Dalma el seu últim treball en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell. Es titula Alegria, es publica el 19 de novembre i inclou temes com aquest, La nit de Sant Joan.
La lluna va sortir la nit de Sant Joan i jo vaig ser feliç.
La cançó, estrenada fa una setmana, és, segons l'artista local, tota una declaració d'intencions.
Totalment. Jo quan vaig rebre aquesta cançó, d'alguna manera em va traslladar aquella època que ets petit i esperes aquella foguera, cremar tot allò que ha sigut dolent i començar una nova etapa. I vaig pensar que realment tenia molt sentit amb tot això que ara ens tocava viure. I crec que és una cançó que encomana aquest positivisme, és una rumba que potser fa uns anys a mi m'arriben a dir que el Sergio Dalma fa una rumba i no m'ho crec. Però sobretot jo penso que si sona Dalma, al final tot té cabuda.
Més detalls, Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A banda d'optimista, Sergio Dalma creu que Alegria és un disc innovador on inclou ritmes que mai abans havia provat i que el fan sortir fora de la seva zona de confort. Ara bé, reivindica la seva trajectòria com a baladista, que assegura forma part del seu ADN. Per això, en els seus concerts, com els que oferirà Sabadell els dies 2 i 3 d'octubre, no hi poden faltar els grans clàssics de la seva carrera, com Bailar Pegados o Esa Chica Es Mía. De fet, l'artista sabadellenc espera en candeletes les tres actuacions al Teatre La Faràndula, després que la pandèmia obligués a anul·lar-les l'any passat.
Evidentment, Sabadell sempre està molt present. I aquella gent que em va seguir des d'aquelles xiques mia, jo penso que serà molt emotiu tornar-nos a veure a casa, a Sabadell, després de molts anys, de poder cantar en un recinte doncs, que a mi em porta molt bons records. I si cada concert sempre és especial, és emotiu, jo penso que els dos de Sabadell, els dos dies, seran molt especials.
Dalma, com dèiem, oferirà tres passis, dos el dissabte i un el diumenge. Encara hi ha temps fins a aquesta mitjanit per bescanviar les entrades adquirides i poder assistir als concerts del cap de setmana que ve.
Mi madre sigue pensando que esto de ser gay lo debí pillar un día que iba descalzo en la piscina sin chancleta. Rollo infección de hongos o algo, ¿sabes?
L'humorista del Comedy Central, Gabriel Córdoba, serà el cap de cartell de la segona edició del Festival Para per Riures, que se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre i que comptarà amb microteatre, concurs de monòlegs, curtmetratges i contacontes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El còmic murcià Gabriel Córdoba, que porta més de 25 anys sobre els escenaris, actuarà el divendres 1 d'octubre a les 8 del vespre al Casal Pere IV. A la Regió de Cultura Carles de la Rosa ha assenyalat durant la presentació que mancava espai per l'humor a la ciutat.
No teníem organitzat un espai on realment hi pogués haver una trobada de tot aquest tipus d'artistes, que a més hi ha un públic molt divers que els segueix. Evidentment són qualitats molt diferents i són temàtiques molt diferents, però està molt bé que es creï un univers o uns dies on realment es concentrin. A més, tenim moltes sales que serien molt, molt adients per poder-ho programar i segur que i a més estan repartides per tot el territori.
El dissabte al matí al Centre Cívic de la Concòrdia es farà l'espectacle familiar La Bruixeta Poruga de Mima Teatre. A la tarda, Cal Balsac i el pati de l'escola Jonot Elisanda es veuran quatre obres de microteatre amb les companyies Para Papà, Formiguera, Àngel Gàbila i Fata Morgana. I el diumenge toquen les finals dels concursos. A la 1 del migdia el Wall Gis, la de monòlegs, i a les 6 de la tarda a l'Espai Àgora, la del Prepacurs. Per l'organitzadora Natàlia Prat, és important que el públic jugui.
El públic juga i participa, que això és una cosa que nosaltres ho hem muntat així perquè ens agrada molt sempre jugar a la nostra família i som molt de jugar i crec que a Sabadell també som de jugar, vull dir, i que penso que tenim pocs jocs. I el fet de poder anar a veure els curtmetratges i dir la teva, que no és només la teva opinió, no? Que és la de tot el públic, però tu vas als curtmetratges i votes a millor guió, a millor repartiment, a millor director, i penso que és divertit perquè no només ho veus, que després ho has de pensar i ho has de valorar, i amb els monologuistes igual.
Les entrades es compren a Atrapa-lo. Organitzadors i Ajuntament compten superar els més de 200 espectadors de l'edició anterior i en el futur aprofitar opcions com el Sabadellón per portar-lo a tots els districtes.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions, a sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Festa Fort Sabadell!
Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Procicat amplia 4.000 persones l'aforament de concerts i actes culturals a l'aire lliure. En canvi, en espais tancats es manté el límit actual de 3.000 persones, complint les condicions de ventilació reforçada, control de flux de gent i accés reforçat. A la resta d'activitats es preveu un màxim de 1.000 persones. En general, l'aforament és del 70%. Aquest canvi, que arriba a les portes de la Mercè de Barcelona, se suma al de l'oci nocturn, que ha pogut reobrir a l'exterior fins les 3 de la matinada. A tot això, la vicepresidenta Calviño assegura que Espanya recuperarà l'economia de la prepandèmia abans d'acabar aquest any. En una intervenció a la compareixença mixta per la Unió Europea, ha apuntat que l'Estat serà un dels motors de recuperació d'Europa.
Los datos, y en particular la evolución del mercado laboral, apuntan a un fuerte crecimiento. Si se mantiene la tendencia actual, recuperaremos el nivel de actividad diaria y de empleo prepandemia antes de final de año.
Esports.
Sergio Aguza ja està presentat amb el centre d'esports dos dies després de materialitzar-se el seu fitxatge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Setmana frenètica pel migcampista de Viladecans. Arribada a la ciutat, revisió mèdica.
Firma del contracte, primers entrenaments i, com deies, rebent l'acte de benvinguda oficial aquest migdia. Aguza ha volgut resoldre alguns dubtes. D'entrada, per què ha trigat tants dies a decidir-se pel centre d'esports?
La situació ha sido rara y atípica para mí. Nunca me he visto en la situación. Y yo creo que este mercado, tanto este como el anterior, para todos los jugadores y todos los clubes ha sido anormal por la situación de la pandemia, por el tema de presupuestos y bueno, hoy en día hay muchos jugadores que están en sus casas sin equipo. Yo tomé la decisión de rescindir el último día de mercado, me he tomado mi tiempo para analizar la situación, buscar la mejor opción para mí y por eso estoy aquí, porque pienso que es la mejor opción.
I la segona incògnita és saber en quin estat físic estarà després de 3 setmanes sense equip i havent d'entrenar pel seu compte. Segons ell, no ha perdut gens de forma.
Al final hice la pretemporada en Almería hasta el último día de mercado y bueno, estas dos semanas y media he estado entrenando por mi cuenta, pero bueno, tampoco da para perder el tono físico. He estado entrenando, intentando hacer todo lo posible para llegar al máximo nivel.
La seva adaptació, diu, està anant en la direcció correcta i tot està sent més fàcil perquè ja coneix alguns futbolistes amb qui havia coincidit abans, com Caixa Jacobo o Diego Caballo.
En futbol sala, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada de segona B, amb els tres equips sabadellencs buscant la primera victòria del curs. El primer a jugar serà el Club Natació Sabadell,
que s'estrenarà a casa dissabte a 2:15 del migdia, rebent al Pavelló del Nord el Muro Balear, un rival del qual hi ha poca informació, però el tècnic Borja Burgos intueix quin tipus de partit es pot donar.
Crec que serà un equip que jugarà molt directe a nivell d'atac per no cometre errors, almenys és el que han fet en aquesta primera jornada allà a Palma, i jo crec que aniran en la mateixa línia, intentar no cometre errors ells amb un joc superdirecte, una defensa que fan estonetes a dalt, estonetes a mitja pista i a intentar sortir a la transició quan perdem pilota nosaltres.
El club, recordem, va començar perdent a Martorell i el conjunt mallorquí, un recentment ascendit, també va encaixar una derrota en la seva estrena. Va caure per 2-4 contra un Barceloneta que dissabte a 6:45 de la tarda s'enfrontarà a l'Escola Pia, al Centre Esportiu Municipal Marítim. Jordi Sardà, jugador de l'equip Escolapi, reconeix que es toparan amb un autèntic cos dur d'arrossegar.
Potser sí, perquè al final crec que han tingut un parell o tres de fitxatges. Barceloneta sí que mantenen el bloc, el míster que ja porta temps allà i estan fent un bloc bastant competitiu i que realment tenen un bon plan de cara a estar dalt a la Lliga.
Els Escolapis van ser els únics dels equips de la ciutat que van puntuar l'estrena. Ho van fer contra un Ibiza que rebrà dissabte a 4:45 l'Amics del Pou Escorial Insercat.
L'equip dels Marinals buscarà redimir-se de la golejada encaixada en el debut, però abans ha tingut l'oportunitat de reviure la festa de l'ascens assolit el passat mes de juny. Aquesta tarda, plantilla i cos tècnic han gaudit de la rebuda institucional per part de l'Ajuntament. Marcep cap a Sant Roc, allà hi tenim l'Oriol Ferran, amb el protagonista al seu costat. Endavant, Oriol.
Així és, Karen, doncs estem amb Teo Robles, el president que ha rebut avui la visita institucional, la recepció, per haver ascendit l'any passat, el juny de l'any passat, a segona B de futbol sala. Què tal, Teo?
Molt bé, ja era hora, perquè, clar, nosaltres portem 5 anys. L'altre vam fer el play-off i no vam pujar perquè vam perdre, però portem de 6 anys 5 pujats, pujant de categoria.
Què és per un president rebre una visita, una recepció com aquesta a l'Ajuntament de Sabadell?
Home, és una cosa molt gratificant i amb un es posa molt content perquè, clar, veus que reconeixen que un equip de Sabadell, perquè nosaltres som de Merinals, però som de Sabadell, i és un equip de Sabadell que ha pujat a segona divisió del futbol sala, que és una categoria ja important.
Bé, ara, després d'aquest primer partit que ja es va jugar la setmana passada, en el qual va quedar derrotats, creus que el camp de l'Ibiza, una pista complicada, serà un bon lloc per treure un bon resultat?
Sí, nosaltres aquesta setmana vam perdre i ho tenim clar. Nosaltres aquest any patirem, perquè som novatos a la categoria, i clar, hi tenim de competir i salvar-nos la categoria i disfrutar de partits que perdem, però que juguem bé. Però clar, l'Indústria García té millor equip, ens va passar per alt, però ens va fotre un bany i no vam estar a l'altura. A lo millor podien haver quedat un resultat menys avoltat, però guanyar era difícil.
Doncs aquest any, doncs, a gaudir, no?
Sí, i nosaltres ara aquesta setmana anem a Eivissa i anem a veure si puntuem o a veure si traiem els 3 punts. El que moral sí que en tenim i el que volem aquest any és salvar-nos.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Pues molt bé, molt agraït.
Gràcies, Oriol, per aquesta última hora. I acabem amb bàsquet, perquè aquest cap de setmana s'enceta la Copa Catalunya amb el Bàsquet Pia i el Club Natació Sabadell com a màxims representants de la ciutat. Tot i això, escolapis i nedadors han estat separats en diferents grups.
Els nedadors han quedat enquadrats en el segon i debutaran a la pista del Castellbisbal dissabte a 6:45 del vespre. En clau general, el tècnic Jonathan Ramírez espera una lliga complicada pel nivell dels rivals.
Este año, al final, repetimos Sardañola, que estuvo arriba también con nosotros, Ripollet, que entró en la fase final, San Bo y que también entró en la fase final en los playoffs, Tarragona que también entró en los playoffs, entonces creo que es un grupo, pues bueno, creo que va a ser un grupo complicado, igual que fue el año pasado, que al final creo que todos los equipos van a ser muy competitivos.
Per la seva part, el Bàsquet Pia jugarà al grup tercer i l'estrena també serà a domicili a la pista del Masnou. El nou tècnic escolapi, Toni Mesa, reconeix que no tenen molta informació del rival, però l'objectiu primordial serà d'entrada donar amb la tecla.
Coneixem o tenim constància de jugadors, però sí que no hem tingut la capacitat de veure'ls. Sí que és veritat que, sobretot aquest inici de temporada, el nostre objectiu és, és més trobar quina és la nostra identitat i veure quin és el nostre joc. I a partir d'aquí, a partir de conèixer què és el que nosaltres volem fer, doncs ens preocuparem del que tenen els altres.
Dissabte a les 8, aquest partit de la primera jornada entre Maresmencs i Escolapis.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 23 de setembre. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 10. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.